Senyora alcaldessa, regidores i regidors, president de Foment de Sitges, senyor Miquel Torres, pubilles i hereus, amigues i amics. Moltes gràcies, David, per les teves paraules. I sí, és veritat que em feia molta il·lusió fer aquest pregó. I això així ens ho dic. Haig de confessar que em feia molta il·lusió poder fer algun dia aquest pregó de la Festa de la Verema. Suposo que això deuria obeir a la pompositat amb la qual es presentava aquesta festa que va organitzar el Foment de Turisme de Sitges per primera vegada l'any 1961, amb la primera font de vi instal·lada a la plaça de la Indústria, on hi va haver bufetades quan algú que deuria anar passat de voltes va introduir la sabata a dintre del vi. Deia que aquell protocol, la posada en escena, enlluernava a qualsevol, amb la protagonista principal, la que anomenàvem la reina de la vendímia, la qual acompanyaven les corresponents dames d'honor, totes elles escollides amb excepcions entre les filles dels senyors de la colònia, elegantment vestides amb vestits llargs de color blanc i fins i tot coronades amb alguna tiara, causaven sensació. I a tot aquest seguici s'afegia el protagonisme del pregoner, persona escollida entre el bo i millor de la cultura i més en concret entre la branca de les arts, les lletres, el periodisme, etc. El diumenge escollit arribaven al Palau de Manicel damunt d'un carruatge estirats per cavalls. Encapçalava la comitiva el de la reina, la seguien el de les dames d'honor i a la protagonista l'acompanyava el president de Foment de Turisme i el pregoner. En aquell any ostentava la presidència de Foment el senyor Teodor Sardà i Miret i la primera reina va ser la Mari Lís, filla del comte de Rueda, mentre que el pregoner era el senyor Joaquim Calvo Sotelo. Tancava la comitiva la banda de música local. Una de les vegades, degut a les excentricitats pròpies dels músics, uns anaven vestits amb americana i els altres amb mànigues de camisa. Un detall que no va passar desapercebut al recordat Miquel Lutrillo Vidal, que mentre s'ho mirava no va tardar en qualificar-la com la banda dels rics i la banda dels pobres. Franquejava l'entrada del palau dos guàrdies municipals, un a cada costat vestits de gala, lluint al cap aquella impressionant exhibició de plomes blanques. I que nosaltres, per descriure la importància de determinats actes, recalcaven que hi havia els guàrdies urbanos amb els plomeros. Aquest detall donava a entendre que la cosa era important. En l'interior del palau, més concret en el Saló d'Or, tenia lloc la lectura del pregó. Uns anys després, en el 1977, la festa va comptar fins a dia d'avui amb la valuosa col·laboració de la família Torres, un referent destacat en el món del vi, aquí i arreu del món. Va coincidir que la gent va anar educant el paladar i preferint vins no de molta graduació, sinó que aquesta estigui estabilitzada, així com altres qualitats en aquells anys podien passar desapercebudes i que actualment, sortosament, aprofundim més en la cultura del vi. I es fa més evident ara, quan s'ha posat de moda i té molt èxit, anar a fer una copa de vi. Aquests dies, dintre del programa de la celebra, la 17a mostra de vins. Fixem-nos que abans dèiem anar a fer un got de vi, un costum que ara quasi ve reservat als homes. Sortosament avui, tant gaudeixen homes com dones, i el vi es serveix en copa, i tothom ha après a moure-la i a abocar-les a dintre per imitar el que fan els qui en tenen. Per seguidament, beure-la a poc, assaborint-lo. Ja ho deia la gent d'abans, poc i bo. Els gots de vi eren uns acèrrims consumidors i com aquests tenia graduació, no l'havien de convertir en sangria, ni fer altres experiments, simplement el vi tal com raja de la bota. Al poble hi va haver uns personatges que es van fer un bon culte i la veu popular els coneixia pels del carro del vi. Tornant a la festa que ens ocupa, dic que davant aquest panorama on sobresortia la pompositat, la fascinació era absoluta per una gran majoria de les noies del poble que quedaven embadalides davant la bellesa d'una reina i el seu seguici. i que només donaven mostres d'admiració vers aquella monarquia, sinó que aspiraven a poder accedir a aquest regnat. I al pas dels anys, un servidor també va aspirar a poder fer el pregó de la festa. Si més no, tot eren pregoners d'un cert nivell. En definitiva, gent amb prestigi. Alguns de vostès recordaran que un any ho va fer ni més ni menys que don Jaime Mora i d'Aragón. I sí, el germanet de la reina Fabiola, casada amb el rei Balduí de Bèlgica. Els que estaven acostumats a percutar l'ambient nocturn, era normal trobar-lo alternant i tocant el piano a la galera, que era l'espai que quedava a sota de la piscina. Fins que la festa de l'any 1978 va ser l'encarregat de fer el pregó el sitgetà Jacint Piques i Cardó, vinculat a Foment de Turisme. L'any següent, el 1979, va ser escollida la Vinyet Panyella i Balcells, la primera dona i la primera sitgetana que pregonava aquesta festa. Semblava que a partir de llavors els pregoners i pregoneres serien de l'àmbit local, doncs no. L'excepció va durar poc i va seguir amb el costum de convidar un pregoner que anés acompanyat, com ja he dit, d'una reconeguda popularitat. Fins que la festa de la Brema de l'any 1995 és escollit pregoner en David Jou i Miravent, per continuar després amb la mateixa tònica de sempre, a l'excepció de l'any 2009, en què va ser pregoner el periodista sitgetà Joan Sella i Montserrat. Aquella alternança de pregoners del nivell tampoc va estar malament, perquè va aportar els seus interessants coneixements dintre el fascinant món del vi i el seu entorn. Però no ens oblidem un detall. Per fi, aquell mateix any que la Vinyet va ser la pregonera, es va poder complir el somni de les noies sitgetanes que volien tenir protagonisme en aquesta festa. Això s'hi afegia que el 19 d'abril d'aquell 1979 es constituïen els primers ajuntaments democràtics i per primera vegada també va sorgir el que anomenem el pubillatge, on cada entitat, barris i associacions podien escollir la seva pubilla. I totes es reuneixen en la nit de les pubilles i d'entre elles surt la que ha de ser la pubilla de Sitges i com a tal, ell i la resta d'acompanyants tenen el seu protagonisme en la festa de la Brema. Una nit aquesta de les pubilles que li agradava molt a la senyora Margarita Riera, esposa del Miquel Torres i Carbó, perquè li permetia envoltar-se d'un bon nombre de noies de casa nostra que li encomanaven el seu sitgetanisme. Tot i que Sitges ja els hi tenia el cor robat, perquè el matrimoni, sempre que podien, passaven uns dies en la torre que la família té en el sector del Vinyet. La primera pubilla sitgetana va ser la Marina Roure i Carbonell, escollida entre el veïnat del carrer Santiago Rossinyol. Com tots sabem, després s'hi van afegir la persona de l'hereu. Per fi, les noies sitgetanes i els nois tenien protagonisme en la festa de la Brema. Res, però, va canviar pel que fa als pregoners, a no ser que també s'hi van incorporar pregoneres, però tots gent il·lustre. Fins que justament l'any passat és escollida l'Alba Gràcia i Panyella per ser la pregonera, que es dona la casualitat que és la neboda de la Vinyet Panyella, que, com he dit, va ser la primera sitgetana pregonera, que bé que ho va fer l'Alba. I vet aquí que a dia d'avui he estat un servidor l'escollit. Com tots diuen els qui se'ls proposa un encàrrec d'aquesta envergadura, vaig quedar sorprès, o si més no, espantat davant el repte. Tanmateix, havia d'acceptar, perquè, com ja he dit, em feia molta il·lusió poder fer aquest pregó i perquè, en certa manera, he estat testimoni de l'evolució de la pagesia a casa nostra. Una de les dedicacions que, junt amb la pesca, la indústria del calçat, abans de la irrupció del turisme, era el modus vivendi d'una part important de la gent del poble. A casa mateix, al carrer Sant Francesc, estàvem envoltats de gent de pagès i només girar al carrer de Sant Bonaventura també hi vivia una bona representació d'ells, a més dels cellers dels quals en tenien cura. En totes aquestes cases hi tenia un protagonisme especial el matxo, l'animal imprescindible per ajudar en les feines del camp. Així, a Cal Aixut en tenien, com també hi havia cup. En Panxito Miravent elaborava vermut. S'explica d'ell que tenia una gran estima per a tots els que coneixem com la bota del racó. Tanta era la seva predilecció pel contingut d'aquesta bota que ni ell mateix n'estreia ni que fossin unes gotes. La guardava pel dia demà i no hi va ser temps. Ja en el llit de mort va recomanar als seus familiars que mantinguessin tant com poguessin intacte el contingut d'aquella bota, perquè n'era tan bo el vi que contenia que fins i tot els hi podia servir de medicina. Si més no, arriba un dia que els seus al·legats, amb necessitat o sense de recórrer a l'elixir de la vida que pensava que tenia en Panxito, o potser simplement per pura curiositat, van voler provar allò que s'intuïa tan bo. I quina no va ser la seva sorpresa quan van poder comprovar que s'havia convertit en vinagre pur. Al costat mateix hi havia la casa de la Remei dels Pèsols i del seu marit, l'Andreu Miravent, que igualment elaboraven vi. I les dues cases disposaven d'aquests animals, els quals, per entrar a l'estable, havien de passar per l'entrada, al menjador i a vegades fins i tot travessar la cuina. A la primera hora del matí ja notaves que els seus responsables trafegaven mentre enganxaven l'animal al carro i a sota s'hi posava el gosset que el seguia. Unes imatges camperoles envoltades d'un encant especial i a cada època de l'any oferien unes connotacions diferents, com quan tenien de podar, ensulfatar i altres atencions que havien de dispensar la vinya. Coincidia que la majoria d'aquests pagesos també disposaven d'un hort, així que no tornaven a casa fins que es ponia el sol. Treballaven de sol a sol, complint amb l'horari que la pagesia tenia establert. Això significava que havien de prendre el dinar dintre d'aquelles peculiars senalles. El porró i el vi ja el tenien a la caseta, i quan era temps de brema, a peu de vinya per esmorzar, coïen una arengada damunt les vergues i la disposaven sobre una llesca de pa sucada amb tomata i amanida amb oli. Uf, se'm fa la boca aigua. L'acompanyaven d'uns gotims de raïm acabats de collir del cep. Davant això, no hi ha requisits culinaris que ho superin, sobretot per la senzillesa de la menjada, perquè encara sembla més bona quan l'arengada es menja a l'aire lliure, perquè fins i tot el fum és bo. Es dona el cas, ara que em parlo de menjar, que la mainada estàvem en contacte amb el vi des de molt jovenets. Les mares apreciaven els valors reconstituents d'aquests, dels quals havien sentit tant parlar i moltes tardes per berenar es preparaven una llesca gran de pa i la sucaven amb vi negre i per sobre la cobrien tota de sucre. Tampoc hi faltaven els rovells d'ous batuts amb moscatell, amb el convenciment de que així creixerien forts. Si hagués existit la prova de bufar, de ben segur que hauríem donat positiu més d'una vegada. Quan van començar a ser grandets, es deixaven fer, com a molt, un parell de traguets del porró que presidia la taula durant les menjades i que tant els pagesos com els pescadors sabien manejar amb una art especial, xerriscant mentre bevien, giraven el llavi i la boca i els joves només ens deixaven enlairar una mica. I nosaltres, que teníem les vies respiratòries netes, podíem aguantar la respiració força temps, i això passava mentre teníem el porró enlairat. Tanmateix, si l'enlairament creien que es prolongava massa, els de casa ens ordenaven l'aterratge immediat, amb un crit que aquest sí que es tallava la respiració. Prou! Va ser el primer contacte que vaig tenir amb el vi, com a tal, perquè seguint la seva elaboració ho havia vist moltes vegades en els cellers que comentava del carrer Sant Bonaventura, on només hi era el carrer hi havia un celler petit, el de la família de Can Joanet d'en Mas, que tenien la casa pairal al costat de la nostra, i unes cases més enllà hi havia el celler de Cal Torrat, i quasi al costat, en la mateixa vorera, es trobava el celler de Can Mas, de qual n'era el responsable en Ramon Massip, casat amb l'Angeleta Lluís. Ella era la de Can Mas. A partir de quan posaven aixeta a la bota, jo era l'encarregat d'anar a omplir la garrafeta. Si el celler el trobaves tancat, només et calia trucar a la porta de la casa davant, que era on vivien, amb la companyia de les dues germanes solteres de l'Angeleta, la Filomena i la Maria. Si coincidies en que la Filomena t'obria la porta, el rebombori era majúscul. «Mita-l'ell, que maco!» i ja estava armada. Les paraules es confonien amb els escrits i l'aldoll propiciat per la resta de destadans. Arribava un punt que no en tenia res i jo allà, collonet, només esperava que el senyor Ramon acudís ràpid a la meva crida. El fumut era quan, seguint les ordres del pare, li havies de comunicar que el vi semblava que estés una mica picat. Quan ve prou que en teníem bona cura de posar tots els mitjans per tal de que no es tornés agre, com introduir a dintre la bota un sofrí, que és una tira impregnada de sofre que s'encenia i s'abocava a l'interior de la bota, que pressionat amb el tap no es podia desprendre. Allà dintre desprenia un fum sulfurat que cremava l'aire d'aquesta intensitat i evitava que aquest aire agarés el vi. Per un pagès, dir-li que el seu vi estava picat era com una ofensa. Era el que li passava al senyor Ramon, que només insinuar-li aquest estat en comentava: tu sí que estàs picat. Els de Can Mas tenien les vinyes en les terres conegudes pel Cellerot, que es trobaven on avui hi ha els camps de golf, també allà al recte de Miralpeix, i tenia la vinya i la masia la família Vidal i Quadres, de la qual n'eren responsables la família Montaner, masia que popularment es coneix per Camp Pere Pau, nom amb el qual s'identificava un pagès que responia a aquest nom i que havia tingut cura d'aquesta mateixa masia, la qual avui encara es conserva i ha quedat integrada en el propi camp de golf. Els Vidal i Quadres tenien el celler en els baixos de la casa que havia al costat mateix on havia estat l'hotel Miramar, avui dependències municipals, on hi vivien les porteres, les germanes, la Maria i la Pepeta Panyella, mentre que en el primer pis hi vivia l'Antonio Duran i el Mirall, popularment conegut per en Rayo, que va ser guàrdia municipal i timbaler dels grellers. Un parell de cases més enllà del celler de Can Mas, hi havia una altra casa de baixos i primer pis, on hi vivia l'Enric emparentat amb els Capdets. L'home estava familiaritzat i especialitzat amb els culs. És fort això que dic. L'Enric es dedicava a refer la reixeta dels culs de les cadires. Ell, i també curava d'espantat. Era una època en què no tots es curaven pastilles. Quan un nen, o no tant nen, mostrava decaïment, pèrdua de gana, poques ganes de fer res, el diagnòstic de les àvies era infal·lible. Aquesta criatura està espatllada. I llavors què calia fer per posar-lo a to? Doncs arranjar-lo. Per tal cosa recorria a persones com l'Enric, que literalment tenien la virtut de curar d'espatllat. L'home havia enviudat i vivia amb la seva única filla, la Maria, que bé, sí, no va créixer molt, bona noia, i poca cosa més, que no significa que no fos xafarderota. Aquella casa era de les germanes Filomena i la Maria de Can Mas, i en el seu dia la van fer nova. I a la Maria li van habilitar un petit apartament, i allà les tres dones van fer grans. Però sembla ser que no es van voler rejuvenir abans d'anar-se'n d'aquest món, i se les va donar per fumar. Després de dinar, cridaven a la Maria pel cel obert, prenien el cafè i juntes encenien el cigarret, tot mullat. Jo ho he vist amb els meus propis ulls i la veritat és que n'hi havia per llogar-hi cadires. Amb una fumarada desproporcionada, abraçades doncs a la modernitat, potser aquesta els hi va ajudar a fer el paquet. De l'olor del vi a l'olor i contaminació del fum del tabac, un senyal que les coses anaven canviant en aquest carrer. Com així va ser, de la tranquil·litat que imperava a ser molt freqüentat, sobretot durant els dies de Carnaval. Al costat de la casa de la Filomena i la Maria hi havia un celler de l'hospital, del qual en van ser un dels últims responsables en Joan Martí i Romagosa, en Joan d'Olivella, que també feia vi a casa seva al carrer 11 de setembre, vi que l'acostumava a despatxar la seva mare. En Joan va ser dels darrers pagesos que va tenir cura també de les terres de les germanes del Mau, la Josefina i la Rosalia, les últimes descendents de Can Fals. I en Virgili i la Maria, la seva muller, portaven l'hort que s'estenia des de darrere del casa de Baix Amar fins pràcticament al cap de la vila, abraçant un bon tros del carrer Major. amb el xup que contribuïa a crear un paisatge idíl·lic i a l'entorn del qual aquests masovers disposaven dels cossis de clavells que després portaven a l'exposició, la qual també havia organitzat Foment de Turisme de Sitges. En aquest celler del carrer Sant Bonaventura, al qual em referia, en temps de brema, era un constant anar i venir de carros carregats amb portadores plenes de raïm que descarregaven els peus nus dels pagesos que el trepitjaven, agafats una corda per tal de no relliscar. El mosc en sorgia regaligama cap a les interioritats del cub. Per rememorar aquella acció, la festa de la brema compta amb el tradicional concurs de trepitjadors de raïm. Quan el susdit carrer fa escaire amb el de Sant Josep, en aquell punt exacte es trobava la que podíem considerar com una masia a dintre del poble, amb rellotge de sol inclòs, disposat en la façana lateral del mateix carrer Sant Josep, i s'accedia a la casa pel de Sant Bonaventura. En ella hi vivien els masovers de Can Llopis, el matrimoni format per en Josep Carbonell i company i la Teresa Camps i Ferret, avis d'en Trino Carbonell. L'avi, la veu popular, el coneixia per en Pagès Ric. Tenia cura de les terres i vinyes del susdit amo amb el celler en el soterrani d'aquesta casa senyorial, que junt amb el de Can Fals es consideraven els cellers més antics del poble. La casa del masover estava al costat del bonic jardí enlairat de Can Llopis. Els últims estadants de la casa senyorial van ser la família de Manel Llopis i Casades, per després convertir-se en el Museu Romàntic, que no sé si el tornarem a veure mai més obert. Just a l'altre cantó hi havia les quadres de Can Mates, que a més tenien banca pròpia al carrer Parellades. I una altra curiositat, l'única gitana que va viure en aquest carrer i que va acabant olorant altres perfums molt més refinats que el flaire del vi i el forum dels cavalls va ser la Juanita Sarrió, que va treballar fins a la seva jubilació en la perfumeria que estava adherida a la drogueria Suborense del carrer Major. Com també va venir a viure aquest carrer de Sant Bonaventura un pagès provinent del Mas als Vinyals de Sant Pere de Ribes, em refereixo a Magí Fontanals, que junt amb la seva família es va aposentar en la casa que encara avui conserva la mateixa estructura i que es troba al costat de Cal Torrat, en els seus veïns, la família Gea, i en Virgili Lanau. Aquest va ser durant molts anys el sacristà de la parròquia, càrrec que li va venir de la seva mare, la qual cobrava el dret a seure a la cadira i en les misses que començaven a hora matinera, a les 6 del matí. Al baix de la casa, al costat de la vivenda dels Gea, els de Can Mas hi tancaven el matxo. Imaginet, els darrers anys de la seva vida laboral, va treballar en les vinyes de Can Robert. Travessant aquest carrer Sant Josep i l'altre tram del carrer de Sant Bonaventura, hi havia el celler de l'Esperança de Miralpeix. De les vinyes en tenia cura el seu fill, en Josep Gual. Va passar que en Josep es va enamorar d'una pubilla sitgetana, la Rosa Ballester, més coneguda per la Millones. El seu festeig va despertar molta curiositat entre la gent del poble. Quan transitaven pel carrer, a davant hi anava la parella agafada de bracet i a darrere les dues mares també agafades al braç. Bé que la parella es casa a Montserrat i tothom comenta que s'han unit dues fortunes i vet aquí que en Josep de seguida fa números i li fa la proposició a la seva esposa. Saps què havia pensat, Rosa? Que primer gastem els teus i després ja gastarem els meus. Quan les coses van anar maldades, que no va tardar gaire, la Rosa no deixava de comentar-ho cada vegada que tenia oportunitat. El barrut, més si n'és despavilat. Tornant als costums vinyetaris, la de posar aixeta a la bota, s'anunciava col·locant una branca de pi damunt la porta del celler i anunciava a toc de trompeta en Rupert Roca, que era el pregoner oficial de la vila. Fins i tot se'n feia ressò a les pàgines de l'Eco, on informaven que tal o qual celler ja tenien disponible el vi novell. De la mateixa manera que l'Eco també informava dels naixements, casaments, defuncions i altres esdeveniments familiars. Aquesta, la de posar aixeta, però, era una informació esperada. Curiosament, tot i que aquest novembre farà 50 anys que col·laboro en el setmanari i en tinc una bona relació, de primer, el que fa un servidor, només néixer i vaig entrar amb el peu, perquè van jugar a confondre els lectors, amb l'entranyable costum d'anunciar en les seves pàgines la vinguda al món d'un nou sitgetà o sitgetana. El meu cas no va ser una excepció. Amb un redactat en castellà, que era pràcticament igual en tots els casos, es llegia això: El hogar del joven matrimonio formado por José Izarrán y Encarnación Martínez Sardá se ha visto alegrado por la venida al mundo de una preciosa niña. Felicitamos a los padres y abuelos. Ep, una niña. El pare i la mare, miressin per on miressin, a la criatura li penjaven unes pellaringues. No hi havia cap dubte. Ja tens el pare anant cap a l'eco. Miri, senyor Papito, que han posat que hem tingut una nena i és un nen. Vaja, home, coses de l'eco. Li va respondre informant-lo que ho rectificarien el proper número. Però llavors van canviar... Bueno, sí, amb aquell número la categoria de professors preciosa no la vaig vendre. Però llavors van canviar el nom de pila de la mare. Altra vegada cap a l'eco. Senyor Papito, ara sí que han posat que és un nen. Veu, xicot, tot té solució. Li respon. I el pare que insisteix, però han canviat el nom de la mare. Contesta del senyor Papito. Noi, més val que ho deixem córrer, perquè si no encara ens hi farem mal. I de niña a niño, i hombre, fort, almenys m'ho penso, potser degut a aquells pans de llesca sucats amb vi i sucre i els ous batuts amb moscatell. Acabada la guerra, la família Montaner de la Masia dels Vidal i Quadres, de la qual abans m'he referit, es van traslladar també a Masovers a Campell, propietat dels germans Soler i Forment. El poeta sitgetà, Salvador i Forment, va dedicar sentits poemes a la vinya i a la brema. Les seves vinyes arribaven fins a les vies del tren. Els Montaner i Nableza en van tenir cura fins que aquell sector es va urbanitzar i la masia va sucumbir a la modernitat. Una llàstima, així que s'ha anat perdent espais i símbols més emblemàtics del poble. Per sobre de la masia de Campell hi havia les terres de Can Lleuger. Els germans Bartomeu i Vicenç Lluís les van heretar dels seus abans passats i van ser els últims que les van treballar. També hi tenien vinya, de la qual en feien vi i moscatell. I ja que ens refereixo a aquest indret, hi trobem una altra curiositat. Quan arribem a Sitges per carretera, sortosament encara es fa evident la presència de la vinya. Si ho fem venint de Vilanova, hi ha una gran extensió d'aquesta que s'estén a tot el llarg i a cada costat de la recta de la Mata, amb la masia de Can Girona. Si ho fem des de Barcelona, per les costes de Garraf, ens saluda una llenca de vinya de moscatell que és a frec de la benzinera. A l'altra banda, en el sector d'Igodols, hi havia les vinyes també de moscatell que la gent coneixia per les vinyes de la Virona. I si venim de Ribes, abans de superar la Creu de Terme, hi ha vinya a cada costat de la carretera, on al mig de la verdor dels pàmpols s'albira el llogaret que coneixem per les Torres, on l'Isidre Pagès disposa d'un important celler. Curiosament, allà fa pocs mesos s'hi va jubilar el meu cunyat, en Salvador Nieto i Pons, jubilació que es va convertir en notícia, perquè és un pagès d'escola. En el seu temps va estudiar les tècniques i secrets de la pagesia i vet aquí que la notícia de la seva jubilació es va propagar entre la gent de pagès, perquè era dels pocs pagesos que quedaven en actiu i que a més fos oriund de la nostra terra, cosa que en els temps actuals no deixa de ser un valor afegit, perquè sort en tindrem de la gent vinguda de fora i que es dediquen a treballar-la, doncs pagesos dels nostres ja en queden molt pocs. Deixa'm veure una mica d'aigua. A l'altra banda de la carretera, ja en terme de Sant Pere de Ribes, hi trobem les vinyes de Can Boró, un altre referent per anar a omplir la garrafa a la gent de Sitges. Una masia amb un celler gran, important, Durant molts anys en van ser masovers la família Grau Paretes, lloc molt apreciat pels amants del vi. Potser un dels més addictes van ser un tal Rodrigo, navarrès que treballava a la recepció de l'Hotel Terramar, quan aquest portava l'afegitor de Pales. El dia que en Rodrigo lliurava de la feina, acudia a Can Baró per continuar delectant-se del seu vinet, que podia poc o molt l'acabava tombant, mentre que la nit se la tirava damunt. Com que era estiu, cap problema. L'home dormia feliç a sota els ceps. Tanmateix, a l'endemà, puntualment el trobaven al front de la recepció de l'hotel, com si res hagués passat, amable i feliç. Una felicitat que de ben segur li provenia de la satisfacció de poder constatar que el vi de Can Baró no s'havia picat. Actualment, a l'entorn de la finca encara hi trobarem una gran extensió de vinya, si més no, la que trobem més integrada al nucli del poble, concretament en aquest que anomenem el Poble Sec, és la vinya que s'estén a la banda esquerra del carrer Joan Ramon Benaprés i que pertany a l'hospital. Un altre referent de l'apreciada malvasia i conservadora del llegat Llopis, on fora del seu recinte, en el que havia estat el corral de la vila, s'hi troba el centre d'interpretació de la malvasia, del qual n'és gerent la meva predecessora al pregó, l'Alba Gràcia, que és el pal de paller d'un equip que promociona arreu la malvasia, així com els vins de qualitat excel·lent que tot sovint treuen al mercat. De darrere de tot plegat hi ha el bon ofici que hi va esmerçar la nissaga dels Almirall, que han estat enginyers agrònoms, començat per qui també va ser alcalde de la vila, l'Antoni Almirall i Carbonell, continuant amb el seu fill, l'Antoni Almirall i Andreu, i la neta d'aquest, l'Anna Baqués i Almirall, que van donar pas a l'Isidre Pagès de les Torres i a l'enòleg ribetà Pep Pasqual. I curiosament, i curiositat de curiositat, molt abans de convertir-se en aquest centre de la malvasia, el corral de la vila era això, un corral. De les últimes sitgetanes que van vendre el llet que no obtenien van ser la Filomena Fuster i Reventós, l'ajudava la seva filla, la Carmen Fuster i Fuster, coneguda popularment per la Carmeta de la Llet. I a la vegada aquesta la va ajudar la seva filla, la Rosa Alzina i Fuster. Tornant a la intimitat de casa nostra, que no l'he deixat, al costat del progrés, com deixaven entreveure les vinyes del tren, el sitgetà Rafael Llopart i Ferret va comprar la casa propietat del pintor Josep Mirabent i Gatell, que disposava d'un gran jardí. El senyor Llopart va obrir negocis a Cuba i aquí a Sitges. Entre altres activitats, es va dedicar al negoci vinícola i més en concret a l'elaboració del moscatell. L'any 1895 se li va atorgar el títol del proveïdor de la Casa Reial. Tenien les vinyes aigua dolç i el celler, un gran celler, al davant mateix de les oficines que havien estat de Correus, al carrer Sant Francesc Gomà. Celler que posteriorment va ser adquirit per la família Ferret Causadies, que el va destinar a magatzem de fusta. Una altra curiositat, sembla estrany com vas estirant els fils i van sorgint detalls. Descendent d'aquest Llopart ha estat el senyor Josep Maria Font i Llopart, que va ser durant uns anys president de Foment de Turisme. El recordo que passejava una elegància impecable, vestit amb uns abrics d'inspiració anglesa i que amb el seu caient influïen a magnificar aquesta elegància a la qual em refereixo. Bé, estava explicant que la gent anava a comprar vi als cellers que hi havia repartits per tot el poble, com els de la família Pujades, que el tenien al carrer Sant Damián i que despatxava el vi l'Enric Mestres, marit de l'Enriqueta Pujada. I si el vi preferien dolç, es dirigien al carrer de Sant Antoni, conegut popularment pel del Gas, per haver-hi la fàbrica. I allà es trobava el celler de Can García Monter, de qual en tenia cura en Joan Montaner, més conegut per en Joan de la Gralla o en Joan dels Molins. Se'l coneixia així perquè tocava la gralla i cuidava la vinya dels García Monter, que estava molt a prop de l'era de batre que havia al costat del molí, on per Pasqua la gent hi anaven a menjar la mona. D'allà es van traslladar al carrer Jesús, on havia estat la fusteria d'en Martín, al costat del Texas i a prop de la bodega de Can Sofia, La clientela seguia allà on anava i el seu moscatell també tenia molta acceptació. A pocs metres d'allà, i només arribar a la vila per les costes de Garraf, hi trobàvem la primera botiga de queviures que ens sortia al pas. Era de la família Duran Carbonell, de Can Dimes, que també eren pagesos i elaboraven i despatxaven el vi de la collita. I arribat a aquest punt, em vull referir al que jo anomeno monarquia vinyataire. Em refereixo als vins de denominació real, com el vino del rei i el vino de la reina. Davant aquests suculents xarops, tots acabaven monàrquics convençuts i fins i tot, si algú bevia més del compte, podia cantar, acabar cantant Visca el rei. Vins que despatxava el Manolo Reyes. Manolo Reyes, fins i tot, el cognom feia honor al que despatxava. Ell tenia al seu càrrec la potestat d'obrir i tancar l'aixeta, que no és poca cosa, alhora que havia de mostrar molta paciència amb la clientela, perquè si no tenia mesura en el beure, igual els havia d'aguantar les risses d'aquells que se li donava per riure, com aquells que el moràpio els feia plorar desconsoladament. Trobar un terme enmig entre els clients habituals, aquells que es xorpaven sense gaire mesura i els turistes asseguts en aquells tamborets, vermells com a llagostins i carregats de vi, no era fàcil. I és que en Manolo Reyes, en posat seriós, semblava com si aquella gent l'haguessin proclamat rei a perpetuïtat d'un palau dedicat al vi. L'altra bodega ben proveïda era la bodega Javier, del carrer Jesús, que la regentava en Xavier Carbonell de Can Cafetó, a qui ajudava la seva esposa, la Florència Coll, i tenien celler cap al final del carrer Tacó. Perquè de la venda del vi al detall, en aquests establiments tenia molta acceptació entre la gent del poble, que l'estiu aprofitaven el mateix temps que anaven a omplir la garrafa per comprar un tros de gel per a la nevera, un gel que proporcionava la fàbrica que havia al carrer Espalter. Explicava que en el carrer Sant Bonaventura es produïa un no parar d'entrar carros carregats de portadores. Tanmateix, altres enfilaven pel carrer Sant Francesc. Ara que en parlo, vull recrear-me en un detall que encara perdura en els nostres dies. A la cruïlla que es forma entre aquest carrer i la Sant Gaudenci, a les quatre escaires de cada cantonada, hi trobem un piló de pedra disposat a baix de cada casa que fa cantó. Aquests pilors servien per protegir precisament les arestes de les façanes, a fi que al tombar el carro, si s'hi arrambava massa, el piló servia per impedir que el botó de la roda, que és la part més sobresortida d'aquesta, no fes molt bé la paret. Per identificar aquest punt, molta gent s'hi referia anomenant-lo el cantó dels quatre pilons. Així que els carros que no giraven cap al carrer de les viudes i de les solteres, nom que també rebia el carrer Sant Bonaventura, perquè en quasi cada casa hi vivia una o si no eren més les que ostentaven una de les dues denominacions. Si passaven de llarg, doncs, es dirigien al celler del començament del carrer Sant Pere, on s'elaborava la malvasia Robert. Avantpassat del Robert, també elaboraven una altra malvasia que l'etiquetaven amb l'anunciat de malvasia al Glob. Els darrers masovers que van tenir cura de les vinyes i del celler van ser la família Argelagós. L'Emília Argelagós, capitanejat pel seu pare, mentre que la Maria, la seva germana i la seva mare resolien altres tasques, la verema es realitzava en les vinyes que hi havia a l'entorn de Can Milà i la Sínia Robert, que havien arribat fins a la carretera de Vilanova, ocupant quasi tot el terreny que ara coneixem per l'oasis. La Sínia Robert sobresortia d'aquest enclavament vinyatari i on precisament d'aquesta Sínia en sortia la llet de les vaques que es munyien la família Ferrer. Les filles de la casa, la Teresina, la venia a la granja del carrer Sant Francesc i la Juanita anava a vendre a la plaça els productes de la collita de l'or. Quasi davant per davant de la Sínia Robert, que tenia l'entrada per la carretera de Ribes, hi havia la Sínia de Cala Dionísia, amb la Montserrat Mercè com a pal de paller de la família. La Montserrat estava casada amb el fill de la casa, en Salvador Romeu. Ells també tenien celler i feien vi. I junt amb aquest venien els productes que collien de l'or. La Sínia feia cantonada amb el camí dels capellans i a l'altre costat el camí portava a un bon nombre de vinyes, de camps d'ametllers i garrofers, tot vorejant l'indret de Santa Bàrbara, propietat de la família Ballester. A l'altre cantó de Cala Dionísia hi havia la sínia de Can Pairet i, a continuació, la casa de Cal Antoniet, on quasi bé tots els seus estadants es dedicaven a la pagia. I si seguíem el susdit camí dels capellans, hi trobàvem la sínia de Cal Rostit. Però potser que ho deixi aquí, perquè si no se'ns farà de dia i encara estarem aquí. Mentre en refreixo aquests detalls, se m'escau un retrohomenatge a la gent de la pagesia que ens ha precedit, amb la satisfacció que un d'ells, l'Antoni Cabardós i Cabardós, a qui ajudava el seu fill, l'Antoni Cabardós i Puiggròs, va ser l'últim pagès sitgetà que fins que es va deixar vestia amb la faixa negra, cenyida al cos, espardenyes de vetes i boina. Els Cabardós portaven diverses terres. En el llenguatge de la pagesia es coneix com a parcers. Una part de la collita era pels amos i l'altra pels qui treballaven la terra. Com que també treballaven per la família Robert, la part de la collita de la vinya que els hi corresponia feien vi i el venien en els baixos de la seva casa del carrer de les Ànimes, junt amb verdures de la collita. En el mateix carrer, una mica més avall, hi trobàvem la casa de l'Anita Olivella, popularment coneguda per l'Anita Mariner, mare del qui va ser alcalde de la vila, amb Vicentet i Banyes Olivella. A l'entrada de la casa seva hi venia tota mena de verdura, i en aquests temps també raïm. D'entre tots els pagesos de la vila sobresortia un d'Ali Fornit, era en Pepito del Mas de Liri. La masia de la qual en tenia cura estava situada a davant del fondac de baix i que amb els anys es va transformar en una famosa discoteca, el Petxà. Una altra curiositat, el germà d'en Pepito del Mas de Liri, tothom el coneixia per Mariano dels Pous, i si el germà tenia relació amb el vi, aquest la tenia amb l'aigua, perquè estava dotat d'una força interior especial que li permetia agafar amb les dues mans una verga de cep i quan passava per un terreny on sota hi transcorria una veta d'aigua, la verga s'arquejava repetidament. Era el senyal que sota dels seus peus hi corria l'aigua. En moltes cases dels pobles hi havia pous o cisternes i a l'estiu hi havia el costum d'arriar una galleda on al seu interior es disposava l'ampolla de vi, la de gassosa i la síndria o el meló, perquè l'aigua fresca d'aquelles interioritats refresqués el contingut de la galleda. Melons i cindres, dels quals n'era especialista en Jaume Fonfria, en Mec, que els venia a la vorera de fora la plaça, fent cantó amb el carrer on vivia, el d'en Bosch. En Pepito del Mas de Liri era geganter, com en Domènec Mates i Montaner, més conegut per en Mingo d'en Met. En la seva propietat del carrer de les Ànimes també hi havia el celler i despatxava el vi de la collita, com el geganter Jaume Soler de Calgat Negre, que també tenia una sínia, gent de la pagesia, vinyetaires, que portaven els gegants amb una indumentària com si anessin a la vinya, però amb les espardenyes de mudar, les blanques. Pagesos molt emblemàtics, com també ho va ser la família Torralbes, sent el darrer pagès de la nissaga, el senyor Manuel Torralbes i Ventura, amb la casa i celler al capdavall del carrer Parellades, i que la veu popular coneixia com a Campela. Es donava la casualitat que més amunt hi havia Calduro, i vet aquí que la gent en feia la suma total i rebatejava el carrer com el de les sis pessetes. I que de ben segur si s'hagués revolitzat amb la implantació de l'euro. La filla de la casa, la Carmen, es va casar amb en Salvador Sunyer, de Campanxample, i van obrir una bodega que ha derivat en un reconegut restaurant. Més amunt de Calduro hi havia la bodega de Cala Mingueta. El seu marit, en Miquel Mercè, junt amb els seus pares i germans, eren de les Torres i tota la vida van ser vinyetaires, mentre que en Joan es va casar amb la Pepeta, filla de Can Badia, i per sempre més va tenir el cor dividit entre el vi de Cid de les Torres i el de Vila-rodona. Una mica més enllà del carrer de les Ànimes, al capdavant del carrer Sant Sebastià, hi havia el celler de Can Seriol. També elaboraven malvasia, la malvasia Riera, i la promocionaven amb un anunciat força curiós i bonic. Sitges, banys de mar, banys de sol i malvasia de Can Seniol. Entremig hi havia el celler de Cal Tirano, en Salvador, Robert i Reventós, que van pintar en Santiago Rossinyol. Tenia tres filles, una d'elles era monja, i un fill que va treballar a l'oficina de Can Botí del carrer de l'Aigua. A les noies les coneixia per les tiranes, i sembla ser que de tant en tant tenien per costum provar el vinet que també els elaboraven de les vinyes que tenien en propietat. Per allò que diem, que no es fos cascàs que es piqués, i les que acabaven picades sembla ser que eren elles. Però és que en quasi totes les cases d'aquest carrer hi havia un cup, un senyal inequívoc que els avantpassats de les famílies que vivien elaboraven vi. Una de les últimes cases que em va despatxar de les vinyes de darrere Can Bricoller va ser la de la Filomena Comas Lloses, casada amb l'Antoni Vives, que junt amb el seu germà Manel venien cacuets a les entrades dels cines, com també ho feia el popular Pau Xic. El pare de la Filomena era en Quimet Comas i Paulí, més conegut pel Quim del Garraf, i que, segons explicava la seva pròpia família, va ser el primer que es va posar a sota la geganta, com a geganter. D'això ara fet 125 anys. Aquesta casa del carrer Sant Sebastià es conserva tan intacta com era quan es va construir, i és un testimoni de com eren quasi totes les cases del carrer. Davant per davant de la Sabadora Milà i Planes, mare de les Bessones, venia llet. Vet aquí que tornem a trobar una coincidència entre el vi i la llet, que no tenen res a veure en comú, però tant un com l'altre es tornen agres. En la seva casa també hi ha un cup, per tant, abans de la llet, els avantpassats van elaborar vi. Paral·lel a aquest carrer, al torrent d'en Llopart, hi va tenir taller l'últim boter, en Quimet Virella, popularment conegut per en Xen, després d'haver-lo traslladat de la casa seva en el carrer Jesús quan aquesta es va transformar. L'ofici de boter havia tingut molta projecció a la vila i els seus tallers ocupaven el que avui és un dels espais més apreciats del poble, el tram de passeig que va entre la Fragata fins més o menys a la Bassa Rodona, llavors considerat l'indret més desvalgut i paupèrrim del poble, perquè feien foc a fora, era molt, molt, molt malament. A la seva platja s'embarcaven bergantins les botes amb el vi, que eren traslladades fins al port de Barcelona, per a ser dipositades en vaixells que feien el trajecte fins a les Antilles. No em puc deixar de dir que aquell carrer Jesús, al costat de la casa del boter, hi havia una altra lleteria, el matrimoni Jornet Bore, a qui els ajudava el seu fill Salvador, conegut per un sobrenom al qual, com s'enfadava molt quan li deien, per respecte a ell, no el repeteixo. Ho va deixar escrit en les seves memòries el diplomàtic, polític i escriptor François René, vescomte de Chateaubriand. La veritable felicitat és barata. Si és cara, no és de bona qualitat. I si la cosa es gira a l'entorn del vi, la felicitat és completa, tot i que hi ha vi que no són pas barats. Aquesta és una altra. Trobem persones que són uns experts en vins, parlen de tal o qual anyada i, abocant una mica el nas a la copa i amb l'olor, ja saben distingir el que s'amaga darrere dels aromes que desprèn. I si aquests experts es professionalitzen, agafen la categoria de sommeliers, professionals imprescindibles en els restaurants d'altra categoria, i que la seva feina consisteix en aconsellar als clients els vins més adequats per acompanyar els que serveixen a taula. I una altra curiositat, ara que em refereixo a la cuina de prestigi. El cuiner Oriol Castro, que junt amb els seus socis, el seu restaurant ha estat escollit el millor del món, l'Oriol viu al carrer Sant Bonaventura, a la casa de Cal Torrat, on hi van viure la Manaleta i Ill Capdet, amb els seus germans que tenien cura de les vinyes. I també hi vivia amb ells la neboda, la Maria Teresa Ill Llopis, que era soltera. Al final només van quedar la tia i la neboda, que junt amb les germanes Jaques, que vivien al costat per costat, i amb la resta de veïnat, van ser testimonis excepcionals del trafegar vinyataire del carrer. I pocs s'imaginaven aquesta tia i neboda que a la seva casa hi aniria a viure un cuiner estrellat. un carrer que mentre durava la brema i un temps més flairejava vi, i vet aquí que l'Oriol també té un celler, millor dit, una bodega, en el seu restaurant, amb diferència que si aquí el vi s'elaborava començant pel tract de que es dispensava la vinya fins que el raïm arribava al celler i a continuació a tot el procés que segueix, en el de l'Oriol hi trobem el vi que ja està embotellat, un gran nombre de botelles amb vins de moltes procedències i diferents anyades que esperen el seu moment. I és que quan els jurats d'aquests premis fan una valoració de tot el conjunt, el contingut de la bodega també té molta influència, si n'és d'important el vi. Sense moure's del carrer Sant Bonaventura, si els veïns més joves que érem nosaltres, els dies que durava la brema estàvem entretinguts durant la resta de l'any, ens el fèiem nostre per a jugar a patacons, a guitos, a fer ballar la bordufa i també amb la pilota. Les dues veïnes que he esmentat, la Tia i la neboda de Cal Torrat, que lluïen un cap amb un punt bastant pujat de blauet, tenien les parets més blanques que la calç i quan la pilota s'hi refregava baixava el Sant Cristo gros. I el partit quedava suspès, fins que l'endemà elles tornaven a fer una mica la vista grossa. En canvi, a mossèn Santiago Casanova i les seves dues germanes, la Remei i la Consol, que vivien quasi davant per davant, eren més permissius. Potser els retenia el que renegar davant la presència del sacerdot no estava gaire ben vist. Si més no, sembla ser que el camp més reglamentari per jugar a futbol es trobava en el tram de baix, a davant del celler de l'Esperança Gavaldà de Miralpeix, on també hi vivia el jugador de l'equip, en Trino Carbonell. Aquest tros de carrer encara no l'havien asfaltat i era de terra. Allà hi jugaven els grans i potser perquè el ser d'arterra els hauria semblat com a més reglamentari. Un dia anaven a començar el partit i es van trobar amb el biscúrter d'en Josep Antonio Morató, del bar Las Vegas, aparcat allà al camp. Una curiositat més, on hi ha el bar de Las Vegas, havia hagut l'estable de les vaques de la Juaneta Alemanya Argenter i el seu marit, l'Artur Massó Mestre, sent ell qui repartia la llet per les cases. Doncs bé, just en aquell moment, i trobant-se aquell obstacle en el terreny de joc, els mateixos jugadors van aixecar pes al biscúter i el van apartar. Ja estaven jugant quan van veure que venia Morató, i gros com era, es van preparar per la reprimenda. Però res d'això va passar. L'home va comprendre que si va aparcar el seu vehicle en aquell camp de futbol tan singular, es mereixia que l'esforç dels joves fos més pràctic que l'acció de la grua, que llavors no existia. I tot aquest enrou passava mentre el vi anava fermentant en l'interior dels cups, on les travesses de fusta que els tancaven estaven segellades amb calç viva a fi de que no s'hi colés l'aire. I això estava així, tancat a cal i canto, completament fos, i on les úniques que s'entretenien eren les aranyes que teixien grans tranyines, fràgils com delicades obres d'art, fins que per les vigílies de Tots Sants es posava aixeta a la bota. Amb tot això, els ceps anaven despullant els pàmpols, que ja eren secs, i amb la brema es donava també per acabat el costum que consistia durant els mesos d'estiu sopar aviat i sortir a seure a la fresca. I això passava en tots els carrers, mentre es fomentava la tertúlia entre veïns i s'enfortien els lligams d'amistat. Anar a prendre el cafè després de dinar i després de sopar al Prado i al Retiro també era un costum d'aquell temps. Però vet aquí que era el moment d'una altra activitat, el dels caçadors que anaven a caçar ocellets als paranys. Haig de remarcar en detriment dels pobres ocells que havia molta afició pel que fa a aquesta activitat, com ho demostrava el fet que es trobaven molts paranys repartits entre camps i vinyes del nostre temps. Aquesta dedicació necessitava de molt silenci en tot l'entorn. Seria impossible de mantenir-lo, a fi que de res pogués espantar l'aterratge dels ocells damunt les teles, que trets pels refilets dels reclams que es trobaven distribuïts pels voltants i per l'aigua que hi havia en les cocones, un cop es trobaven sobre d'ells, aquestes se'ls hi queien damunt per l'acció de replegar-les que feia el caçador des de dintre del parany. Els passarells eren els més apreciats per fer-ne un arròs o una cassoleta. També en queien d'altres espècies, com caderneres, gafarrons, etc. Les caderneres eren igualment molt ben considerades pels seus cants i tot i la jovenalla d'aquells anys teníem els nostres proveïdors. Els hi portaven la gàbia, aquelles tan senzilles de llistonets de fusta i filferro, i no tardava gaire que el caçador ens avisava que la podríem anar a recollir amb el pajarito a dintre. Mentre els cellers estaven tancats, els carrers de la vida continuava i sobretot predominava la gansada dels veïns més joves, quan el costum de jugar al carrer era molt generalitzat i la gent ho acceptava amb tota normalitat, a excepció de quan la pilota rebotia per les parets emblanquinades, que tampoc era cap problema, doncs en quasi totes les cases, a darrere de la porta del cancell, hi havia una galleda de calç, i quan notaven una emmascarada, de seguida li feien un repàs i aquesta blancor feia honor a un anunciat, la Blanca Subur. I per acabar, brindem per tot això, el passat, el present i el futur, i perquè la felicitat del vi sempre vagin units. Un brindis que també aprofito per agrair Foment de Turisme, que presideix en David Rossell, amb la col·laboració de l'eficient Núria Carbonell, per haver confiat en mi per pregonar la 63a edició de la Festa de la Brema de Sitges, amb un record molt especial al qui va ser secretari durant molts anys d'aquesta institució, el recordat senyor Josep Casanova i Termes. Es dona la casualitat que el seu avi, el senyor Rafael Termes i Capdet, conegut popularment pel Xic Serraller, era pagès i va ser el darrer sitgetà que va portar barretina com a complement habitual, a més de la faixa i les espardenyes de vetes. L'home també tenia cura de les vinyes de casa nostra, entre altres s'encarregava dels que tenia el doctor Robert a Camp d'Ases, avui propietat dels seus descendents, les filles de la Pilar Casa Robert, la Maria Rosa i la Núria Aixa Casas. També per l'indret conegut pel Casalot i pel fondo del Puig de Moronet. Aquestes darreres ja no existeixen a l'estar les terres urbanitzades i que tenien el celler al costat de la Casa de la Fragata, excepte de les Camp d'Ases on el celler es trobava en aquell indret. Actualment s'encarrega de fer la brema d'aquelles vinyes l'Isidre Pagès de les Torres. L'avi Casanova també portava les vinyes de l'espai conegut per Camp Pere Mestre, que era propietat del senyor Feliu Mirabent i Mitjà, amb casa al carrer Bonaire, i celler en els baixos d'una de les cases de l'Ensanxe, avui carrer Primer de Maig. Deia que el seu net era persona detallista, que amb els seus detalls i atencions i gran amabilitat va contribuir a fer gran l'entitat de Foment de Turisme de Sitges. I no podia acabar sense fer esment a la vinya que ens acull a totes i a tots, el Vinyet. El santuari que en el seu dia es trobava envoltat de vinyes, on la llegenda explica que el moro esclau, mentre cavava la terra entre els ceps, es va trobar la imatge bruna, que ha esdevingut el far del sitgetanisme. També aquelles vinyes van desaparèixer, si més no, en queda el testimoni del poeta sitgetà, en Salvador Soler i Forment, que potser ha tingut més contacte amb la vinya per ser-ne propietari i per mostrar una gran complicitat amb ella, com també amb la brema que el setembre es porta a terme. Ho va deixar escrit, entre altres poesies, en aquesta dedicada a la festa que ens ocupa i que porta per nom Festa de la Brema, escrita com una oració a l'ofrena del primer mos. Diu així: el setembre ens obsequia amb bremes providents, perquè vos, Verge Maria, protegiu ceps i sarments, evitant les tempestes que desbasten els vinyars, xalocs greus i pedregades, i es doneu salatges clars. Per això, clement senyora, que exceliu el mes d'agost, us portem com a penyora el vi nou, el primer mos, i exultant els cors en festa, per aquest formós esplet, lluarem la vostra gesta, Verge Santa del Vinyet. Ho deixo aquí. Perdoneu si m'he fet pesat, però crec que haver explicat, aquesta està la meva intenció, una mica que la brema a Sitges ha tingut molta rellevància i els seus vins, sobretot la Malvasia, a dia d'avui encara són molt apreciats arreu. Quan aquest any celebrem els 700 anys de l'hospital i dels cellers vinculats a aquesta institució, surten uns vins que ens fan treure el barret. Per cert, com aquells grans de palla que feien servir els veremadors durant els dies que durava la feina de collir el raïm i que era quan les vinyes aplegaven una xerinola festiva, de la qual eren protagonistes tots els qui col·laboraven, homes, dones i canalla. Avui, llevat excepcions, quan és temps de brema, només s'escolta el soroll de la màquina que avança per entre les fileres dels ceps. Darrere el soroll hi ha l'acció, la feina mecanitzada de collir el raïm que van realitzar a mà tota aquella gent. Què hi farem? És cosa del progrés, darrere el qual s'han tancat tots els cellers, quasi tots, que hi havia a la vila. Tanmateix, perquè serveixi una mica de consol als nostàlgics, jo en soc una mica, queden les entrades del poble que, com he dit, encara estan envoltades de vinyes, mentre que a l'altre costat hi trobem el mar, on hi surten a pescar els pocs pescadors que encara hi queden. I nosaltres, que no som ni una cosa ni l'altra, tampoc escopim el vi, que sigui per molts anys, tot i que aquests sitges que hem explicat, dissortadament, ja mai més serà el mateix. Ve d'aquí una conclusió que ens ha de fer reflexionar, sobretot perquè com volem que sigui els sitges del futur. Moltes gràcies per haver-me acompanyat.
Moltes felicitats, Joan. Moltes gràcies per aquest pregó que ens ha portat tant. Segur que moltíssims de nosaltres no coneixíem que hi havia tants cellers. Algunes sí, perquè jo, per exemple, que sóc de família que a casa meva tota la vida hem viscut entre Can Pela i Cal Duro, tota la vida, per tant, jo sempre ho he escoltat, això. I escoltant amb en Joan, recordava moltíssim que els meus avis sempre em parlaven de la Filomena, de Can no sé què, del Joan, de Can d'en Met, en fi, tots els noms m'han sonat moltíssim. Moltíssimes gràcies perquè, com deia el Joan, parla de les arrels sitgetanes, no? I això té molt a veure precisament en el vi, no? Que ve de les arrels, que és el que arrela, el que ve de terra i és d'on venim, no? I quan escoltem el cronista, que precisament gràcies a ell s'estan mantenint aquestes arrels i ens fa recordar, i a més ho deixa per escrit, perquè d'aquí 50 o 100 anys encara puguem llegir, no? Es pugui llegir dels sitges de sempre, doncs gràcies a gent com el Joan aquestes arrels es van mantenint. Moltíssimes gràcies per aquest pregó que crec que ens ha fet gaudir a tots i a totes i segur que molts aquests noms ens han ressonat, no? Així que moltes gràcies i agraïm moltíssim, com no pot ser d'una altra manera, a Foment, també a la família Torres, que penso que han marxat ja, però gràcies per aquestes festes de la Verema que avui s'inicien amb aquest pregó que tanta il·lusió precisament li feia amb en Joan de fer-lo i per fi ho ha aconseguit. Així que...
I també l'he fet assegut.
Exacte, i l'ha fet assegut, sí senyor.
Assegut perquè he fet...
Ha tornat a la tradició.
Per rememorar els pregoners que m'han precedit.
Ha tornat a la tradició.
Està assegut.
Doncs moltes gràcies i moltes felicitats. Gràcies.